la setmana passada, i aquesta setmana l'Ajuntament ha ofert formació als pares i mares sobre l'ús de les pantalles. És un taller, Famílies i Pantalles, com s'ha d'actuar, aquest era el títol, un taller gratuït, obert a les famílies interessades i que s'impartia a través de la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. El tema ens ha semblat prou interessant perquè tot el món de les pantalles, tot el món de mòbil, xarxes, tauletes i relacionat amb la infantesa, amb l'adolescència, és un món de prou actualitat que preocupa bastant i que probablement doncs, molts dels pares, mares i dels adults ens trobem una mica perduts amb això, amb com gestionar tot això i sobretot en com ensenyar-ho. Per tant, avui hem volgut convidar a les persones que d'alguna manera han organitzat i s'han encarregat d'oferir aquest taller. Ells són la Vicky Sendino, tècnica de serveis socials. Hola Vicky, què tal?
Hola, bona tarda, Carola.
La Vicky, que és la referent, diguéssim, del pla de drogues aquí de l'Ajuntament, d'aquests serveis socials aquí de l'Ajuntament, i l'Enric Marcos, que és psicòleg i treballa a una empresa que es diu PDS, que és una associació, una entitat que treballa amb la Diputació de Barcelona en aquest pla de drogues, no, de la Diputació. Hola, què tal, Enric?
Molt bona tarda.
I la primera pregunta que jo li feia a l'Enric és pla de drogues, i també li podríem fer a la Vicky, és pla de drogues i pantalles aquí al Nexe d'Unió d'on ve?
Val, doncs bé, com et comentava abans, la idea quina és? Nosaltres venim del món de la prevenció de drogodependències, però sempre des d'un punt de vista de la promoció de la salut, és a dir, amb una mirada molt àmplia. Aleshores, què ens hem anat trobant? Doncs que les dificultats o algunes situacions que ens trobem principalment doncs, potser amb el consum de drogues legals, ens trobem també algun paral·lelisme amb el que són les pantalles. No vol dir que les pantalles siguin drogues, però sí que vol dir que les formes com que hem trobat com a més adequades per prevenir els usos irresponsables, els usos de risc, sí que serveix també per promocionar doncs, els usos saludables en les pantalles.
Per tant, introdueixen el món de les pantalles, diguéssim, en aquest món de l'addicció, de les addiccions, que d'alguna manera aquí ja entendríem una mica més fàcilment el vincle. De seguida anem al taller, ens expliques una mica en què ha consistit aquest taller i ens dones eines, no?, per gestionar tot això, que al final és el que es tracta. Però Vicky, explica'ns una mica quina és la vostra tasca des de l'Ajuntament amb aquest pla de drogues, entre altres doncs, oferir aquests serveis, no?, dels tallers, però què més? Quin és l'objectiu, en què esteu treballant?
Bueno, el pla de drogues de l'Ajuntament parteix des del 2016 fins ara 2019, que haurem de fer revisió i esperem continuar. I vam decidir que començaríem per la població més jove, perquè hem començat bàsicament per prevenció. Llavors s'estan fent uns tallers a les escoles de prevenció, als instituts, i s'està portant a terme un programa que el porta ell també, que és el SEMA. Uh-huh. Aquest programa és de tractament individuals a alumnes que des del professorat es vegi que hi ha alguna conducta de risc, no necessàriament que estiguin consumint, però sí que pot passar.
Vale? D'acord.
I nanos que estan consumint també, perquè és evident que tenim una població important consumint.
Aquest pla, en el cas de Sitges, neix el 2016, deies, o s'instal·la el 2016, neix arran d'una necessitat, neix arran d'alguna manera d'un mirar i de ser mirar i d'altres municipis ho estan fent, anem a fer-ho perquè aquí també ens anirà bé.
Bueno, es va fer un estudi de necessitats abans d'engegar el pla i llavors es va fer amb l'ajuda de la Diputació. La Diputació tenia una empresa contractada per fer-ho, que era l'empresa PDS, on està l'Enric. La veritat és que ens vam entendre molt bé elaborant el pla i treballant i esperem continuar molt de temps amb ell.
Clar, d'entrada, potser algú que es pugui estar escoltant ara, que hi hagi un pla de droga, sobretot pensant en una població doncs, jove, adolescent, probablement alarma, no?, i alerta, no?, d'estar... Clar, però d'altra banda, no sé si també exemplifica una realitat, que malauradament hi és i per tant cal actuar.
És així. Cal actuar. Llavors, bueno, és transversal el pla, però vam decidir començar per als més joves.
D'acord.
I després doncs, hi han events com, jo què sé, Festa Major, Carnaval, ja sabem com es posa Sitges i com és, no? Llavors, en aquests esdeveniments doncs, també es fan activitats amb... Perdona. Es fan activitats juntament amb Creu Roja Joventut de Barcelona, sí, que tenen el programa Somnit. Llavors és un grup de joves que estan formats en el tema de prevenció de drogues i que interactuen entre la gent que està a la festa. No tant com abans, que es posava la paradeta i s'anava a la paradeta, sinó que van amb la seva motxileta i fan una tasca educativa.
I aquest pla de drogues i aquests tallers, clar, en aquest cas... veniu aquí d'alguna manera amb l'excusa d'aquest taller de famílies i pantalles que s'ha realitzat, no? Però no sé si en aquest pla de drogues acostuma la gent a arribar per un tema de tinc aquesta situació a casa, necessito ajuda, o és més aviat la necessitat d'oferir recursos i oferir eines perquè la gent estigui una mica alerta, o que, perquè no sé si és un tema també difícil, no?, de demanar ajuda, Enric.
Sí, bueno, com comentaves, el pla de drogues sí que és veritat que ens emmirallem en altres municipis, és a dir, la Diputació de Barcelona de fet és una de les grans, com a entitat pública, és de les grans impulsores d'aquests tipus de plans, que bàsicament el que busquen és això que potser la segona part que comentaves, no?, intentar organitzar totes les accions que es fan a nivell educatiu i de promoció de la salut vinculades amb drogues o pantalles, doncs bàsicament perquè tots els professionals d'un territori vagin en la mateixa línia, això per una banda, i per l'altra, la primera part que comentaves també, no?, d'intentar detectar com abans millor els casos on pot haver un possible consum problemàtic. Penseu que quan parlem de drogues en realitat també estem parlant de drogues legals, no parlem només de drogues
sí,
legals.
Sí. Vull dir, principalment... És a dir, aquí entra el tabac, per
evidentment,
exemple.
Aquí entra el tabac, entra l'alcohol, podríem parlar de vegades fins i tot doncs, quan fem tallers a les aules parlem doncs, per exemple de begudes energètiques, no?, per parlar del que vol dir la cafeïna, els continguts de sucre, etc, etc. I de fet, seguint una miqueta aquesta línia, no?, del treball amb joves, treball educatiu, el començar a introduir-te a pantalles ha sigut un procés molt natural, no hi ha hagut...
M'imagino que tens experiència en aquest pla en altres municipis, en altres espais que potser són més, que fa més temps que sí, duen a terme una mica. Quina és l'experiència, quin és el guany, quin és el benefici per un municipi de tenir, de participar en un pla d'aquest tipus, i quin missatge d'alguna manera han de rebre les famílies, no?
Home, d'alguna forma una de les grans avantatges és evitar les accions bolet, no? que es vagin fent diferents accions de diferents professionals però que no vagin coordinades. Bàsicament intentar que hi hagi una visió doncs, molt transversal des de diferents àmbits del municipi, i a partir d'aquí doncs, intentar ser el més propers a la ciutadania possible. De fet, l'exemple de Sitges penso que és un municipi doncs, amb una bona forma de funcionar, en el sentit de que seguint amb aquella Vicky, no? Estem centrats més en la població adolescent i jove, tot i que evidentment es fan també propostes per a la gent adulta, però què és el que s'ha fet aquí? Doncs acompanyar aquests tallers que es fan de nivell més general, és a dir, quan tu fas un taller al centre educatiu, el que busques és arribar al major volum de joves possibles, però clar, són tallers que van dirigits per tots i totes, els que tenen les substàncies més a prop i els que les tenen més lluny. Però això es va acompanyar d'aquest programa que comentava la Vicky, aquest SEMA, que bàsicament el que busca és detectar com abans millor aquests casos que potser comencen a fer un consum o sembla que el consum s'està començant a fer problemàtic, per fer una intervenció més directa. I aquesta intervenció directa no es fa només amb els adolescents i joves, sinó que es fa amb les seves famílies. I de fet és un dels recursos que pensem doncs, que està agafant més volada i que treballem conjuntament amb la Vicky, perquè tenim el SEMA, que està més dirigit a joves i adolescents i famílies, i el territori privat, que també pot anar dirigit fins i tot a nois i noies no, que estan més grans i que també puguin tenir una situació doncs, complicada al voltant de les drogues.
Perquè deia ara la Vicky, és una realitat, aquest problema existeix, no? El problema d'addicció a drogues, a diferents tipus, a diferents nivells, òbviament, no estem parlant de casos extremadament greus, però de vegades és simplement un moment iniciàtic, no? Una situació iniciàtica que doncs, amb prevenció, amb cura, amb alarma o amb alerta, amb feina i amb treball, doncs, es pot acabar aquí. Però som conscients, som prou conscients de que hi és aquest problema? O fins a quin punt som conscients les famílies? No sé si, clar, de vegades sí, passa que quan un tema no ens agrada, no? Girem el cap i si no el miro no hi és, i com que a mi no em toca, fem veure que no existeix el problema. Però clar, després et trobes, doncs, si es fan tallers d'aquest tipus, serà que és que hi ha una realitat.
A veure, primer comentar una miqueta el nostre plantejament. D'entrada, el que intentem com intentem enfocar els tallers i també les intervencions és amb un model de gestió de riscos i plaers, és a dir, que no entenem les drogues sempre com a problemàtiques, sinó doncs que bàsicament qualsevol adolescent es trobarà amb aquestes substàncies, ja sigui perquè les consumeix o perquè les té properes, i el que intentem és donar eines per gestionar-les de la millor forma possible. Una forma, evidentment, és promoure el no consum entre els més petits, doncs, per exemple, el que deies del tabac, i una altra estratègia doncs, seria entre els que ja són una miqueta més grans i estan començar a consumir alcohol, doncs adoptar algunes estratègies de reducció de riscos.
D'acord.
Això per una banda. I l'altre punt que ens fa superinteressant, què ens està passant? A veure, i faig el paral·lelisme o faig una mica el camí que hem fet cap a les pantalles. Sí que és veritat que la percepció de risc en general de la població ha disminuït, sobretot perquè potser quan parlem de drogues pensem doncs, en drogues il·legals i sembla que sigui un problema més dels altres.
Uh-huh.
I ens trobàvem que sobretot quan fèiem formacions en famílies ens era molt difícil de captar, és a dir, que arribessin les famílies. Això, com ho vam solventar? Doncs per una banda, detectant aquests casos concrets i fent la intervenció directa amb la família que pensem que fa falta, i d'altra banda amb aquests tallers que justament venim a presentar avui de Diputació de Barcelona. Per què? Doncs perquè en el fons, quan fem un taller sobre pantalles, no fem més que parlar d'estratègies educatives, de comunicació, de normes i límits. Seria el mateix que parlaríem amb drogues, seria el mateix que parlaríem doncs, amb altres temes de sexualitat, per exemple, però que aconseguim que ens vinguin més famílies i sobretot aconseguim que les famílies vinguin abans. I això per nosaltres és molt important, que siguin famílies de nois i noies una mica més petits i clar, com comentava la Vicky, no? Quan l'enfocament és preventiu, com abans fem una intervenció, doncs més efectius serem en aquest sentit.
Doncs vinga, anem a aquest taller, que d'alguna manera és el que ens ha portat aquí, eh? El taller de famílies i pantalles, com s'ha d'actuar? Aquest era el títol. I clar, és la primera pregunta, com s'ha d'actuar? És a dir, com hem d'actuar davant d'aquest món, d'aquesta era digital en el que les pantalles estan tan presents des d'edats ja tan tempranes, no? Tan primerenques. Uh-huh. i que probablement els que són mares, els que són pares, doncs alarma certament, i entre altres coses perquè nosaltres també som consumidors i a vegades ens n'adonem, no? De lo enganxats que estem a les pantalles. Uh-huh. Com hem d'actuar?
Bueno, aquí és una de les claus, no? El tema del modelatge, no? De la imitació dels adults, i en aquest sentit les pantalles penso que és molt interessant de treballar-les amb les famílies, perquè així com amb altres temàtiques podem fugir d'estudi, no? O dir que no és un problema nostre sinó que és un problema dels adolescents i joves, en aquest cas no, en aquest cas tots som usuaris, no? I de fet una de les situacions que trobem és que gairebé el 100%, no? De la majoria de la població doncs té contacte més directe o més indirecte amb aquestes pantalles. Per on comencem sobre aquests tallers? Bueno, i també aprofito doncs, per remarcar-ho ara. Diputació de Barcelona. Barcelona té un espai que és l'Spot, que és un espai que està dirigit a atendre també famílies i joves fins a 21 anys,
sí. Relacionat
amb el tema de drogues, que ja fa uns anys va començar a treballar també el tema de pantalles, i a més des d'un punt de vista molt ampli. A mi m'agrada molt l'enfocament que fan, ja que és un enfocament molt sistèmic. Treballen conjuntament amb la família, amb el família, amb el nano, doncs, i veure què està passant. I molt sovint la pantalla o la droga no és a ser més un símptoma d'una problemàtica que hi ha doncs, en aquest nucli familiar. No? I llavors, bueno, sempre començo els tallers dient, escolteu, que sapigueu que si algú de vosaltres, que segurament no sigui així, però si algú té un problema, doncs, que és una mica més important, hi ha recursos públics que són gratuïts i que es poden utilitzar. Dificultat està a Barcelona, però bueno, aquí tenim l'avantatge que estem bastant
apropet. Tampoc no és gaire difícil.
Justament a Sitges no és massa problemàtic. Això per una banda. I per l'altra, què és el que treballem amb tema de pantalles? Doncs fem dues sessions de dues hores, no deixa de ser una miqueta una introducció,
sí.
I una miqueta un espai de debat. Sempre comencem preguntant una miqueta què és el que els porta allà.
I quina és, quan fan aquesta pregunta, quina acostuma a ser doncs, la resposta mira, majoritària?
És molt curiós, perquè clar, jo ja fa força anys que faig tallers de pantalles amb diferents col·lectius i ens trobem diferents respostes depenent del col·lectiu. I justament hi pensava abans de l'entrevista. Amb adolescents, el que t'acostumen, jo els hi pregunto, no? Què és el que us preocupa de les pantalles? O quin és potser el tema doncs, que us alerta més. I el que més destaquen és tot el que té a veure amb la por de perdre les coses. No? I justament quan parlem doncs, en grupets de nois i noies de 13 a 14 anys, aquesta, bueno, ara justament avui parlaven a RAC1 fent un... Bueno, parlant d'aquest tema, no? Del que diuen el FOMO, que és la por de perdre's alguna cosa,
sí.
No? Que és justament el que els mou, el que es mobilitza més a nivell de preocupar-se. I després tenim dos grans col·lectius que potser són els que estan més preocupats. I amb això també es passa una mica com amb les drogues, no? Que els menors són els que estan menys preocupats perquè doncs, pensen que fan un ús responsable. Qui es preocupa? Mares i pares, per una banda, i per l'altra, professorat,
uh-huh.
Que és veritat que amb aquest tema sí que cada cop doncs, s'està una mica més alerta. Amb professorat, què és el primer que et responen? Principalment, que es troben cada cop... Doncs, amb més alumnes que arriben molt cansats a classe, és a dir, tot el que té a veure doncs, amb la falta d'hores de son...
Dormen
que...
poc,
exactament.
Perquè a la nit estem enganxats. Exacte. A les mm-hmm. pantalles.
I per altra banda, tot el que té a veure doncs, més potser en conflictes de relació, no? Temes d'assetjament o ciberassetjament, i de fet una miqueta el que els hi passa amb les pantalles als centres educatius és que conflictes que de vegades es duien a terme fora dels murs o de les parets del centre s'introdueixen al centre doncs, perquè estan gravats al mòbil, perquè es comparteixen i perquè es difonen. Això una miqueta amb el que és el professorat. I la pregunta que em feies amb pares i mares, el que més preocupa és la sobreutilització principalment. És a dir, que potser el que els mou, el que els porta és més aquest ús abusiu i intentem nosaltres fer una miqueta augmentar la percepció de risc en altres aspectes que pensem que també són importants, és a dir, la sobreutilització és un problema molt important que afecta a alguns joves, no a la majoria, però que una miqueta està al final del camí. Abans parlaves del tabac. El tabac passa una miqueta igual, no? L'addicció és el que més ens preocupa com a adults, però per a vegades per un menor o un jove és difícil pensar en què tindré aquest problema o tindré certes malalties.
Clar.
I hem intentat aproximar-nos a la realitat més dels adolescents i joves, i aquí que ens trobem en pantalles, doncs molt més temes de relació, de construcció de la identitat, no? De què mostro als altres, que tot el tema, evidentment, dels likes, de buscar el reconeixement.
Perquè entenc que en general, així, amb els que vosaltres que esteu en contacte, no sé, sobretot amb els adolescents, els que us venen aquestes xerrades, no? Entenc que per un adolescent no estar present a les xarxes, no fer servir ús de les pantalles, no és imaginable, és a dir, és una realitat inimaginable, no? És a dir, forma part... Clar, és veritat que nosaltres som una generació que d'alguna manera hem hagut d'aprendre això, no? Està clar que ens hem enganxat probablement igual o més que ells, però nosaltres podem recordar una època en la que vivíem sense pantalles o sense aquesta presència de xarxes socials. Clar, hi ha una generació que ja ha nascut amb això i... Clar, per ells, no sé, no sé si això també marca diferències a l'hora de tractar el problema o la situació.
Per descomptat, bueno, aquí ara seria tota la nomenclatura que es feia servir, no? De nadius digitals o immigrants digitals, que té a veure amb el que comentaves tu ara, Carola, no? Del fet que ja has nascut amb aquestes tecnologies, ja formen part de la teva vida des de ben petit i ben petita, i amb el sentit de que, fins i tot el que comentaves tu ara, no? Doncs que amb usos més d'usos adolescents costa molt diferenciar, o fins i tot diria que els mons virtual i físic estan totalment fusionats. De fet, aquesta diferenciació la fem com a adults, però moltes vegades
ells
doncs,
no la fan.
Directament, doncs, amb molts adolescents i joves no existeix, perquè realment part de la seva vida social, una gran part de la seva vida social, es du a terme a les xarxes. Tot i si tu parlaves ara de nadius digitals
sí.
I immigrants digitals, hi ha una altra forma de parlar, potser doncs que em sembla més interessant, perquè de vegades pensem que pel fet de que són joves i adolescents tots dominen molt aquestes eines i en fan un ús molt concret, quan en realitat doncs, també dependrà de cada jove, no? Alguns doncs, evidentment doncs, en tenen molta perícia, altres els interessa més o menys. I darrerament s'està començant a parlar molt del que es diu visitants digitals o residents digitals, és a dir, no, la diferència aquí no està només per l'edat, que evidentment és un factor a tenir en compte, sinó per l'ús que en fas i sobretot per les motivacions, no? Aquestes persones doncs, més visitants que entren a les xarxes o entren a internet perquè busquen una cosa i la utilitzen i un cop l'han utilitzat doncs, i desapareixen, i aquesta part més de residents de persones que viuen a les xarxes, no? I que té molt més a veure doncs, amb el tema de xarxes socials, amb la identitat, amb el que parlàvem abans.
Perquè en general diries que els infants, que els adolescents, i ja no sé si podríem extendre-ho a tots, adults fins i tot, estem sobreexposats a les pantalles?
Bueno, sobre aquest tema hi ha diversos punts de vista. A veure, hi ha les persones, hi ha entitats, i de fet jo no em considero expert en aquest tema, vull dir, jo soc psicòleg i porto temps en tema de prevenció de drogues, però anem fent un aprenentatge. Però sí que hi ha entitats que porten molts anys dedicant-s'hi. Jo agafo d'exemple, per exemple, hi ha una entitat que es diu EDPAC, Educació per l'Acció Crítica, que tenen a la seva pàgina web tenen molt material disponible sobre aquestes temàtiques. Diguéssim que tenen un enfocament més crític de cap a les pantalles. Un dels plantejaments que sempre fan i em sembla molt interessant és que col·loquialment sempre diem que les pantalles són neutres, no? Que, i és l'ús que en fem el que pot ser perjudicial o pot ser positiu. Els que ells plantegen sempre és a dir, home, les pantalles neutres no són, estan fabricades per una indústria que busca uns objectius.
D'acord.
I quan la gent utilitza el Candy Crush i d'alguna forma s'enganxa entre cometes, no és una aplicació neutra, sinó que està buscant unes utilitzacions concretes.
S'ha dissenyat exclusivament per generar aquesta addicció que t'enganxis, no?
En aquest sentit, diríem que els joves, evidentment, l'exposició que tenen a les xarxes és altíssima. També passa amb els adults, vull dir que de fet en realitat és molt transversal, no?, el que ens estem trobant, el que passa que evidentment, com també passava amb altres temes, quan això ho vius de més jove i més petit, doncs tens menys capacitat crítica potser per decidir sobre si el que estàs fent és adequat o no és adequat. Però justament nombrava EDPAC perquè sempre diuen una paraula, una frase que m'agrada molt, no?, que tot i ser molt crítics, acaben dient sempre, diu, però les pantalles salven vides.
Clar, ara hem de preguntar, tenint en compte això i fins i tot tenint en compte aquest criteri que potser no sabem fins a quin punt pot ser extès o no, no sé si es recomana allunyar els infants i els adolescents en la mesura que sigui possible les pantalles i ni si això és possible, perquè clar, al final quan les pantalles estan a tot arreu, fins a quin punt és possible allunyar?
Clar, sobre aquest tema, els tallers, aquesta és una pregunta que sempre apareix als tallers, no? Quina és l'edat adequada, quantes
Exacte.
Hores, i d'això trobareu molta literatura, hi ha molta, cada cop doncs ja més evidència sobre què és recomanable i què no és recomanable. Dels 0 als 3 anys, dels 0 als 6 anys, alguns autors recomanen pantalla 0, però clar, jo ara tinc una filla de 2 anys, és complicat,
i tot és i tenir,
i tot i tenir molt clar que tu el que t'agradaria és que hi hagi un contacte mínim a aquestes pantalles, doncs no estàs sol en aquest món i et trobes doncs, en moltes altres situacions. Ara bé, sí que és veritat que es recomana doncs, un ús molt, molt reduït, i a partir dels 6 anys, i conforme es van fent grans, doncs anar-lo augmentant. Ara, la Generalitat, si entreu a la web que té de, sobre família i escola i que hi ha algunes recomanacions interessants sobre les pantalles, a partir dels 12 anys recomanen utilitzar-les més d'una hora al dia.
Més d'una hora al dia.
Clar, si comparem aquesta recomanació
amb la realitat,
doncs segurament ens sorprendríem i ens trobaríem doncs, amb alguns desajustos molt importants. També és veritat que són recomanacions que es van actualitzant, no? Perquè doncs, estan fetes un dia, però la realitat canvia tan de pressa que també potser hi ha la part quantitativa, però potser ens interessaria més la part qualitativa. No és tant si hi són moltes hores o poques hores, sinó que ja estem fent aquestes hores. No?
És a dir, aquí també entenc que aquí hi ha una mica el matís, no? De, no es tracta potser sempre de les hores, perquè potser estàs fent un ús d'estudi, no? Que al final les pantalles avui en dia en moltes escoles, per no dir la majoria, cada vegada més les pantalles es fan servir com a eina, com a eina educativa. Entenc aleshores que les pantalles també aporten beneficis.
I tant, moltíssims. I de fet, en aquest sentit, això és molt interessant el que comentes, perquè cada cop els centres educatius n'utilitzen més, i aquest per mi és un dels elements claus, perquè justament ara com a pares i mares, com a adults, el que busquem amb els adolescents i joves és poder ser referents, esdevenir referents. Per què? Doncs perquè si algun dia tenen algun problema, vinguin a nosaltres a fer-nos doncs, la consulta, a fer la demanda. Què passa amb el que comentaves tu justament? Que quan els centres educatius no utilitzen gens les pantalles, que és una posició respectable, però sí que hi ha una dificultat, que és que la bretxa digital que existeix entre els més petits i els més grans encara s'incrementa més. El fet d'utilitzar les tecnologies a l'escola o utilitzar les tecnologies a la família, sempre d'una certa forma, també el que fa és que els nois i noies et vegin a l'adult com una persona que pots consultar sobre aquests temes, que és vàlida, no? Que és una persona que evidentment també està connectada i que també pot donar-te o et pot ajudar quan tinguis una situació doncs,
per
complicada.
Per tant, entenc, dues preguntes. Entenc que cal educar en la societat digital, és a dir, és important educar, ensenyar, i cal també que estiguem al dia els pares, és a dir, d'alguna manera també, fins a quin punt hi ha una necessitat de que els adults ens formem amb la matèria i estiguem al dia, encara que després no ens fem perfils de les xarxes, però que sapiguem què és Instagram i que sapiguem què és el Snapchat i què són totes aquestes xarxes en les que després els nostres fills i són presents.
Bueno, un dels grans temes de les pantalles justament és això. Per primera vegada en molt temps, de cop i volta, molts adults tenen la sensació que els més petits en saben més que ells i elles d'un tema concret, no? I això a la vegada és un repte i a la vegada és una oportunitat. Jo penso que això és un dels temes que més m'agraden de les pantalles, que ens dona la possibilitat de que un pare o una mare s'assegui al costat del seu fill i li digui, escolta'm, explica'm com funciona
això. I aprengui quelcom, no?
Exactament, vull dir, canviar el rol, no? Sempre és l'adult ensenyant i mostrant, i això justament ens presenta aquesta possibilitat de canviar i de ser nosaltres els que aprenem i els acompanyem, perquè en el fons es tracta d'acompanyar, de ser al seu costat. Vull dir, abans dèiem això, les hores, no? No es tracta que es puguin veure sèries o no es puguin veure sèries, però les sèries que es vegin, si es veuen acompanyades amb comentaris de la família respecte a això, què et sembla això, què n'opines, i aquí no és evidentment el mateix que veure un capítol rere l'altre sense cap mena de crítica sobre el que estaves veient, no?
Hi ha alguns casos en els que es recomana no fer ús de les pantalles, i ara et poso un exemple fàcil que s'acostuma a dir, no? Intentem no fer ús de la pantalla per calmar el nen, com per el nen està nerviós, està intranquil o està allò, necessito parlar, ja parlar, li dono el mòbil, s'entreté un rato i així el nen es calma. S'acostuma a dir, no ho sé, ara ho diràs tu, si no és un bon ús de la pantalla, és a dir, no sé si hi ha alguns casos en els que és veritat que s'aconsella no fer ús de la pantalla per intentar que quan es facin servir les pantalles sigui per treure-li profit i per treure'n benefici.
Ara, jo sempre procuro acostar-me a les famílies des del no judici, és a dir, no, no estem per dir...
No, el problema no ho hem fet tots, els que són pares i mares, en algun moment, hem fet servir el mòbil perquè el nen o la nena ens deixi respirar 2 minuts.
I si ho hem fet és perquè per algun motiu, i perquè segurament doncs, estàvem fent altres tasques de la casa doncs, que ens requerien de temps i d'espai, i la forma que hem trobat, doncs, perquè la societat actual també tenim dificultats, no?, de compatibilitzar feina, etc. Ara bé, a nivell de recomanacions, jo sempre el que plantejo, dic, home, nosaltres posem uns màxims, que són uns ideals, i a partir d'aquí, evidentment, ens flexibilitzarem.
Home, i quins són aquests màxims?
els màxims, amb el que tu comentaves, a veure, quin seria el criteri més recomanable? Doncs quan nosaltres donem una pantalla, ara ja diguéssim que estaves enfocant més cap a nens i nenes.
Sí.
Bueno, doncs quan donem una pantalla a un nen i una nena, el criteri quin seria? Que pensem que això que li estem oferint és útil per ell i per ella i no per nosaltres.
D'acord.
Justament el que tu comentaves ara. Amb el qual, això és, en realitat és un criteri molt, molt ampli, però sí que jo amb les famílies ho parlem molt, de dir, bueno, en el fons tenim, tot i que moltes famílies diuen que ens falta informació, no tenim, volem més eines, però tots i totes sabem quan les utilitzem perquè les estem utilitzant, i si ho fem per nosaltres, per tenir, creus tu, doncs, més temps lliure o més temps per treballar, o ho estem fent perquè pensem que realment aquest moment serà útil.
I més o menys la mateixa línia, és important posar límits? És a dir, no veuràs més, no estaràs més d'una hora o de dues hores o de mitja hora al dia amb la pantalla, amb el mòbil o amb el joc. És important que posem límits?
Jo penso que és bàsic pactar uns límits, sí. Els límits han d'existir, també els tenim nosaltres com a adults uns límits, i és bo que ens els marquem de vegades i sovint, i amb nois i noies, evidentment, doncs, com a família hem d'establir uns límits, i el que hem d'anar fent és, conforme es van fer més grans, doncs, intentar que aquests límits siguin pactats. Però sempre recomana, sí, i com abans millor, és a dir, justament sabem doncs, que l'edat d'inici de l'ús del mòbil cada cop és més baixa.
Quina, hi ha una edat
aconsellable? Mira, ara que ens trobem, a nivell de dades, el que ens trobem és que al voltant del 50% de nois i noies menors de 12 anys ja tenen mòbil.
Menors de 12 anys.
La Generalitat, un altre cop, en aquest cas, el que recomana és tenir mòbil a partir dels 13. És a dir, que aquí també tenim un petit biaix. També és veritat que tenim un 50% que no el tenen abans dels 12. A nivell d'edat sí que hi ha doncs, aquesta edat recomanada. I l'altra part de la pregunta, perdona?
No, t'he preguntat pels límits, si calia fixar límits.
I evidentment, doncs, justament posar l'exemple del mòbil als 12 o 13 anys, què es recomana? Doncs abans d'entrar a aquest mòbil, no sé, hi havia un exemple, potser el coneixereu, d'una mare nord-americana que va publicar un contracte que havia escrit amb el seu fill.
Amb el seu fill.
Sí, quan li van donar el seu primer iPhone, no? I era un contracte, jo l'utilitzo molt aquella eina, no? Perquè el que venia a fer és firmar un pacte amb el nano i el pare i la mare conforme quins serien els usos que es farien. És clar, sempre que preveiem, i aquí tornem a aquesta idea, no? Més preventiva, si podem anticipar-nos, evidentment com a família no es podem anticipar totes les situacions, però sí que podem intentar preveure quines són les dificultats o quines són les pors i pactar amb el noi i la noia què es podrà fer i què no es podrà fer. Doncs, per exemple, doncs, si tindrem com a família accés a contrasenyes o no en tindrem, si quines hores es podrà utilitzar doncs, el mòbil, la tablet, l'ordinador, si quins continguts es podran visualitzar i quins no, i a partir d'aquí doncs, intentar pactar. En el fons, tenint en compte que quan posem normes el que estem buscant és una miqueta aquesta visió doncs, més de posar una miqueta una moral, no? De què ens sembla adequat i què no ens sembla adequat com a família. I el que intentem fer amb les normes és acompanyar-los i plantejar quines són les expectatives de la família, què m'agradaria a mi que fessis, entenent que després s'equivocaran, evidentment que s'equivocaran.
Clar, aquí també sobre l'altre debat de fins a quin punt els pares després poden entrar en aquest món de les pantalles amb els nens, per exemple, quan tenen mòbil, no? Fins a quin punt els pares poden llegir els missatges o han de llegir els missatges que els fills envien als seus amics o no ho han de fer. Clar, alguns diuen, per un tema de prevenció jo vull fer-ho, no vull arriscar, altres diuen, és la seva intimitat, estic entrant en la seva intimitat. Llavors aquí se t'obre un altre dilema, no? Com a pare i mare.
Totalment. Aquí entraríem, clar, hi ha una part, i més que ho estàs fent com un ordenat, no? Perquè hi ha una part que és primer pactem què es pot fer i no es pot fer, i el que sí que està clar és que després nosaltres hem de supervisar que això s'està complint o no està complint. És a dir, una norma no té cap sentit si posem la norma i no comprovem si es compleix o no es compleix. Aleshores, hi ha una part important que té a veure amb supervisar si es fa o no es fa. Jo sempre faig un paral·lelisme, i a mi és una cosa que a nivell professional m'ha anat passant, no? Quan al principi amb famílies parlava de supervisió, sempre ho vinculava molt a normes i límits, no? La part més de control, per entendre'ns. Però clar, sí que és veritat que conforme vas coneixent nanos i vas coneixent situacions més complicades o més problemàtiques, et dones compte que en el fons la supervisió també està molt vinculada doncs, a la part més de suport o la part que té a veure amb la part més efectiva. És a dir, quan un nano, l'exemple que els hi poso sempre amb ells i elles, no? És a dir, imagineu l'actiu exemple, a quina hora hem de tornar a casa, no? A quina és l'hora? Uh-huh. Doncs a veure, el primer o la primera que ha de tornar a casa, doncs les crítiques que rep del grup d'iguals és evident, no? Doncs el pringado, que, bueno, etcètera, etcètera. Evidentment aquest nano, aquest noi i la noia intenta gestionar amb la família i negociar, després uns altres setmanes una miqueta més tard, però hi ha vegades que tenim algun nano que no té hora per tornar a casa. I potser en aquest cas és la família que pensa que ja és prou gran per decidir-ho, però potser no li ha explicat bé aquesta decisió, o de vegades simplement és una família doncs, que no ha pres aquesta, que pensa que la supervisió no és important. Clar, el missatge que li acaba arribant a aquest nano és que la família no li importo. no es preocupa. Aquesta supervisió és important? Sí, és molt important. Com s'ha de fer? Aquí entraríem amb els matisos. Hem d'entrar sense permís aquestes converses? Segurament no sigui la fórmula. De fet, una part important de la supervisió és que el noi i la noia sàpiga que tu podràs mirar-ho. Amb el qual, el que sempre diem a les famílies és, escolteu, no anem a espiar els nostres nanos, perquè llavors tindrem una informació que, primer, que haurem saltat tota la confiança i haurem perdut la confiança que costa tant de guanyar, i segon, què farem amb aquesta informació? El que hem de fer és justament una funció educativa, és a dir, que sapigueu que si volem visitar o podem entrar en aquests xats o aquests whatsapps, el que hem de fer és informar primer el nano, que això ho farem, i un cop ell ho sap, diuen, no, és que ja ho farà diferent perquè podem entrar. Bueno, és que justament potser és el que estem buscant.
Entenc que la clau precisament és la confiança, no? Establir una bona relació de confiança entre pares i fills, en aquest cas, per tal de que això pugui funcionar, no? I després aquí entra el món dels pactes, que en el món de l'adolescència ja ho sabem, que és el dia a dia, i cada vegada abans de l'adolescència, diria jo. I una pregunta, senyals d'alerta, és a dir, en quin moment o en què ens hem de fixar o què ens ha de fer alarmar o alertar els pares quan veiem els nostres fills amb els mòbils? No sé si més d'un ús determinat, o abans comentaves, no? Està cansat, veiem que no acaba de dormir bé, hem d'estar alerta, és a dir, quins senyals són els que ens han de fer alertar?
Bueno, aquí em sembla que s'ha utilitzat una paraula molt adequada, no? Perquè justament aquests senyals d'alerta existeixen, sempre diem que hi hagi diversos senyals d'alerta no vol dir que hi hagi una problemàtica, però sí que hem d'estar atents. Però jo sí m'agrada molt diferenciar entre senyals d'alerta i senyals d'alarma. No? En aquest sentit hem d'estar, evidentment, hem d'observar, hem de veure què està passant, ja sigui amb les pantalles com amb altres temes. D'altra banda, també dic que les pantalles, clar, és un món tan ampli que realment és tan transversal a tots els temes de la nostra vida que hi ha senyals d'alerta que tenen a veure amb la sobreutilització i altres senyals d'alerta que potser tenen més a veure amb temes de relació, no? D'identitat, amb el qual és complicat de vegades, més enllà d'estar atents. I jo per això vaig molt cap a la línia que tu comentaves ara, de fet d'establir un vincle entre famílies, que hi hagi confiança, i de fet els tallers que fem intentem viatjar una miqueta de les pantalles cap a conceptes que tenen més a veure amb l'educació. I aquí, i la miqueta del missatge és aquest, que pares i mares de vegades ens sentim, jo mateix també, ens sentim una miqueta desbordats per tot el tema de tecnologia, que no sabem com funciona, que les stories, si es poden capturar, les Snapchat, etc, etc. Però en realitat el fons d'aquest tema, no?, té molt més a veure, doncs, amb la responsabilitat, amb el respecte, amb ser autònoms. Ara bé, senyals d'alerta, doncs sí que hi ha alguns. El tema, doncs, per exemple, aquesta tendència a un aïllament familiar, no anar-te tancant cada cop més que amb tu mateix o cap a la teva habitació, baixades de rendiment acadèmic, no sé, l'utilització, doncs, compulsiva, excessiva, que quan li retiris, doncs, tinguis moltes dificultats per gestionar aquesta retirada, estils de vida, doncs, molt sedentaris, o el que li diuen la inversió social, no?, doncs, que cada cop tinguis més amics o tinguis més presència online que no real, no?, en aquest sentit del que parlàvem abans. Tot i així, ara us estic dient alguns d'aquests senyals, però són senyals que els hem d'agafar una miqueta amb el seu conjunt i analitzar-los, doncs, perquè, us deia abans, no?, les pantalles salven vides. De vegades podem pensar que un adolescent està tenint problemes amb les pantalles quan en realitat el que s'està fent amb les pantalles és refugiant-se d'un altre problema que està tenint molt més greu, no? I si caiem en seguida en posar l'èmfasi amb les pantalles, potser ens estarem equivocant.
I en quants casos hi ha pares alertats o alarmats perquè pensen que els seus fills fan un ús excessiu de pantalles o estan massa enganxats al mòbil, etc., però després resulta que els propis pares estan igual o més enganxats que ells? Perquè no sé, és a dir, no sé fins a quin punt som autocrítics i ens mirem a nosaltres abans, que de vegades patim molt pels fills, per les filles, amb l'ús dels mòbils, de les xarxes, i no ens n'adonem de que nosaltres també estem tot el dia enganxats a les pantalles, no? I sobretot al mòbil, no? Que al final és l'eina més fàcil. No sé si això també passa, i m'imagino que aquests tallers també ajuden a fer aquesta reflexió, no?, a molts pares i mares que deuen anar.
Clar, és el que comentava abans, no?, per una banda el tema del modelatge i per l'altra fer una miqueta autoanàlisi, autocrítica. Un dels objectius d'aquest taller és fer una autocrítica de quin ús en faig jo, no?, i a partir del meu ús també entendre i empatitzar amb l'ús que estan fent ells i elles, no?, i de vegades coses que criden molt l'atenció com a famílies, no?, és el que comentàvem ara, no?, és que li trec el mòbil i sembla que, bueno, quan moltes vegades el que no té a veure només amb treure el mòbil, que evidentment sí que ja en si mateix és una eina molt privada perquè hi ha molts continguts, perquè hi ha molta informació, sinó que el que l'estic traient potser és d'una conversa amb els seus amics i amigues, i en aquest l'equivalent, no, el paral·lelisme que faig és com si fa 15 anys o fa 20 anys t'haguessin vingut al parc quan estàs amb els teus amics i amigues i t'arrenquen, no?, d'allà i et treuen i porten cap a casa. Evidentment tu no és el que volies. Però sí, com comentes, penso que com a societat Això ja és una opinió meva, eh? Però sí que hem, evidentment hem pujat tots a la onada, no?, d'aquestes tecnologies, ens aporten, vull dir, jo penso que aquesta visió positiva o positivista, no?, de veure les potencialitats és bàsica, però sí que és veritat que hem anat tots cap a una línia, no?, d'ús màxim, de poca percepció de risc, i en general tots i totes sembla que estem ara potser tornant, o almenys si jo tinc aquesta esperança, no?, que buscarem equilibris, i per exemple doncs, com a famílies, doncs espais com el dinar o el sopar, doncs procurarem tots i totes tenir-ho apagat, no només en nano.
És a dir, hem viscut un boom i ara té que ve aquell moment una mica de retrocedir, no? Ha vingut el boom màxim de les pantalles i ara una mica és com que quan ens estem adonant que d'alguna manera ens hem alertat, no?
Les estem utilitzant, ens aporten molts aspectes positius, però veiem que també hi ha certs riscos que no sabem com manegar, no? I a partir d'aquí doncs comences a fer una miqueta un consum o un ús més crític com a adult, no?, del tema el tema de marxar de vacances i marxem de vacances i desconnectem o no desconnectem, vull dir que són situacions que ja ens trobem com a adults. A mi el fet de que la possibilitat de que el mòbil tingui cobertura a Londres per mi ha sigut un mal de cap, perquè per mi abans viatjar volia dir estar 3, 4, 5 dies o els dies que fos en un altre espai, en un altre context i gaudir d'aquest moment, i el fet d'estar sempre connectat doncs també per nosaltres és una angoixa. Jo intento sempre buscar aquesta empatia, no?, entre els adults i els més joves perquè puguem entendre també què és el que està significant. Vull dir, clar, molts pares i mares es queixen és que fins que no acaben de respondre l'últim WhatsApp no poden anar a dormir. Clar, això és un problema. Això, el Josep Matalí de la Unitat de Conductes Addictives de Sant Joan de Déu, que es troben els casos més problemàtics i que és un percentatge molt petit però que existeix, clar, aquí es troben amb situacions molt aberrants en aquest sentit, no?, molta dificultat i amb un ús molt, molt abusiu. En la majoria de casos, per sort, això no es dona.
Quan parlem d'aquests casos tan problemàtics, d'aquest ús abusiu de les xarxes, estem parlant de què? No sé, és a dir, perquè moltes vegades ho diem, no? Estem enganxats al mòbil, o estàs enganxat o li retreus, no? Potser una mica, la teva parella, el teu fill, és que estàs enganxat al mòbil, però quan realment s'està enganxat al mòbil?
Bona pregunta. Bueno, de fet, sempre hi ha paraules, no?, des del món de psicologia o del món de medicina, que hi ha paraules que d'alguna forma es popularitzen i s'utilitzen, per exemple, estic deprimit per dir que estic trist, no? Aquí passa una miqueta el mateix, vull dir, que quan diem que estem enganxats segurament estem parlant d'aquest ús abusiu, i sí que és veritat que tenim algunes dades que simplement ens indiquen cap a on va el tema. De fet, el Pla Nacional sobre Conductes Addictives fa molts anys que fan una enquesta a nivell escolar amb joves de 14 a 18 anys parlant de l'ús que fan de certes drogues, i fa dues edicions van incorporar el tema pantalles, i aquí doncs comencem a tenir algunes xifres orientatives, i hi ha unes preguntes que mesuren l'ús abusiu d'internet, i bàsicament quin és el número que ens trobem actualment, doncs al voltant del 20% de menors de 14 a 18 anys estan fent aquest ús abusiu. No, no vol dir que sigui un diagnòstic clínic, però sí que són indicadors de risc de dir, bueno, pel temps que hi passen, per l'ús, etc, etc. Clar, jo sempre li dono la volta, eh? Jo sempre dic, sí, tenim unes pantalles, unes tecnologies molt potents, en el sentit que estan molt ben pensades, molt ben dissenyades, tenim un 80% de nanos que utilitzant-les les estan utilitzant d'una forma molt responsable. I això en realitat, donant-li la volta, és dir, escolta'm, és que som molt més capaços del que a vegades ens pensem. Ara bé, evidentment, doncs, tenim aquí un 20% que ens preocupa i que és pel que treballem també, de nanos que, bueno, doncs, que pel que sigui, doncs, l'ús que estan fent, doncs, com a mínim hi ha algun indicador de que hem de fer alguna cosa, no? Que hem de treballar-hi.
Està clar que queda clar que el missatge no és que les pantalles són l'enemic.
Evidentment.
Queda claríssim perquè, i òbviament, com ho deies, doncs, hi ha molts joves també que doncs, les fan servir per eines bonic, i per exemple els joves amb el món de les startups acostumen a ser brillants, bastant més que els que ja hem entrat en edat adulta, i tot això és a través de les noves tecnologies i per tant de les pantalles. Una de les dificultats amb les pantalles és que no hi ha competència, és a dir, sembla com que el sortir a donar una volta i una volta pel carrer o anar a jugar a pilota pels més petits sembla que no és prou competència ja amb els mòbils, no? És a dir, costa trobar aquell exercici o aquella activitat que realment faci destriar l'opció de la pantalla.
Jo penso que el que et comentava abans, aquesta expectativa meva, no?, de que buscar aquest ús més responsable o de que aquesta onada més positiva s'equilibri, doncs, va una miqueta per aquí. Jo crec que sí que anirem buscant cada cop més espais, justament això, lliures de pantalles. Vull dir, l'espai del cinema, doncs, 2 hores del cine, per mi el més gratificant d'anar al cinema mateix és que són 2 hores sense estar pendent de res més, no? I en aquest sentit, penso que sí que anirem trobant l'ús, tot i que costa. Ara, hi ha certes dificultats, perquè com dius, a mi el mòbil, jo faig una mica l'analogia amb el paquet de tabac. El tabac, una de les grans dificultats que té és que no és un substitutiu de, sinó que és compatible amb gairebé tot, no? I està molt dissenyat perquè tingui un tamany al paquet, que el tinguis a la butxaca, i molts fumadors i fumadores, sense adonar-se compte, estan fumant quan estan fent altres activitats. Amb el mòbil passa una miqueta igual. Amb el mòbil el portem a sobre, estem connectats al 100% del temps, i moltes vegades doncs, estem fent altres activitats però compatibilitzant-les amb l'ús del mòbil. I també és veritat que de vegades com a adults, no? Fem la mirada de veure aquest grupet de nois i noies que els veiem a un banc asseguts i pensem, ostres, estan tots amb el mòbil, però en realitat què estan fent amb el mòbil, no? Quin tipus de socialitat estan fent, i que segurament hi ha coses més enllà del mòbil, eh? I ens quedem potser amb aquesta imatge que, bueno, que tenim tots i totes, com a adults tu deies abans, no? Quan anem al metro o al autobús, doncs evidentment la tendència és a veure la resta de gent doncs, mirant el mòbil, i no som conscients que nosaltres estem fent el mateix.
Deies que en aquests tallers doncs, tens públic de tota mena, tens adolescents però també tens pares. Creus que hi ha un sector que està més necessitat de coneixement sobre tot aquest món que l'altre? És a dir, no sé si penses que els pares i mares hauríem d'estar més pendents o més formats en aquest tema o estar més alerta, o potser no, hauríem de ser els propis joves que haurien d'estar més alerta.
No, home, en aquest cas tu comentaves abans, però mira, justament al taller del dimarts passat, una de les mares, l'acaba la sessió, sempre intentem donar espai doncs, perquè ens puguin fer una pregunta doncs, més privada. I justament feia una demanda de l'estil que tu comentes ara, de dir, bueno, és que jo intento acompanyar el meu fill, però és que veig que moltes vegades se m'escapen molts continguts, i on puc tenir més informació, no? I cada cop es fan més formacions, no sé, jo li buscava informació, a Cibernàrium a Barcelona doncs fan també formacions dirigides a tota la població per capacitació tecnològica. Tot i així, jo el que li deia, és important que et formis i que estiguem al dia com tu deies abans? Evidentment, és molt important, però no ens oblidem que potser la part més important, no, té a veure doncs, amb aquesta que dèiem més de valors, i ho dic per trobar aquest equilibri entre hem d'estar al dia? Sí, hem d'estar al dia, no podem...
Però no cal que siguem experts tecnològics.
Exacte,
ara,
perquè sí, perquè si no el que farem és frustrar-nos. Perquè evidentment no és com aniran apareixent noves i noves aplicatius i que de vegades canvia el nom o canvien petites coses, però ja ens fan que la sensació és que és totalment diferent, doncs això pot ser una font de frustració, mentre que l'interès per conèixer doncs, s'ha d'acompanyar de l'interès per educar en, no? I aquesta és una miqueta la línia del taller.
Molt bé, molt interessant, Vicky. Han sigut dues sessions, dos tallers, no sé si n'hi haurà més. Tornarà l'Enric?
No sé si n'hi hauran més, perquè de fet aquests tallers estaven dintre de l'agenda de la Diputació, els vam poder escollir, hem tingut la sort que li han tocat a l'Enric. De totes maneres, sempre partim de necessitats. Si hi ha necessitat i hi ha demanda, doncs es mirarà.
La demanda de les pantalles és creixent? No sé si vosaltres des del departament noteu que és creixent, és a dir, que és un tema que cada vegada preocupa més, i precisament doncs, ara ho comentava amb l'Enric, que cada vegada són més pares i mares que busquen saber o conèixer eines o llocs on apropar-se, on informar-se per tal de poder doncs, acompanyar els seus fills, no? I veure una mica si els seus fills en fan un bon ús i per què no aplicar-s'ho a ells mateixos.
A mi la demanda que més m'arriba és l'adolescència i els porros. Aquesta és la
els
que
porros.
Més arriba. Després, bueno, sí, pot passar allò de les pantalles.
Pantalles, però també, no ens preocupa tant, no?
Però...
No ens preocupa tant d'entrada. Encara no estem en aquest moment com a mal de gar per la base.
Jo suposo que no, perquè també com que tots estem immersos a les pantalles, tampoc es veu tant. Ara, si tu veus el nen que t'arriba amb els ulls vermells i col·locat i de més, doncs això sí que alarma i que...
Per tant, les drogues, en aquest cas les drogues, són les que és el tema que més preocupa, és el tema que amb el que més us venen al departament a demanar atenció per aquest pla de drogues, diguéssim, és tot això, referent, entenc, a marihuana, haixís i tot
sí,
el...
Sobretot marihuana, haixís. Marihuana.
Bé, doncs... Si hi ha un taller més endavant sobre el tema, en podem parlar també un altre dia, perquè no, d'aquest tema i d'aquesta preocupació, que segurament és la de molts pares, de molts avis, també persones, no sé si els adolescents algú els preocupa, potser ells no tant, però en qualsevol cas, si és una realitat, doncs oberts a parlar-ne aquí a la ràdio en un futur. Vicky, moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio. Enric, moltes gràcies, molt interessant. Estarem pendents d'aquestes pantalles, i ja ho saben, les pantalles no són l'enemic, però pensem una mica qui nos fem, reflexionem qui nos fem, per què les fem servir, per què les volem, i una mica també abans de, potser, no, Enric, m'he quedat una mica amb això, abans de recriminar els fills, els joves, què fan, pensem també, mirem nosaltres, què estem fent nosaltres amb les pantalles, perquè ser un exemple, sempre, ser un exemple sempre ajuda. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veiem a la propera. Adéu-siau, nosaltres tornem després.